A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Gairebé 3:15 del matí, els assenyalàvem fa uns quants dies i va ser notícia a tots els mitjans d'informació i també en els mitjans locals que un equip de la Universitat Politècnica de Catalunya va instal·lar un sistema de prepagament per a la recàrrega de vehicles elèctrics híbrids a Sitges, concretament a l'Hotel Estela Barcelona, a l'aparcament de l'Hotel Estela Barcelona. Com és aquest projecte? Doncs senzillament es tracta d'un sistema anomenat Parking Plug and Charge, o sigui, endollar i carregar, que és apte per qualsevol tipus de vehicle elèctric amb possibilitat de recàrrega i és equivalent als habituals subministradors de combustible que trobem a les estacions de servei, però amb la diferència que subministra energia elèctrica en lloc de combustible. El principal avantatge del sistema és que ofereix la possibilitat de facturació elèctrica abans del consum i incorpora un carregador de 3 kW màxim de potència. De moment ja ho saben, però, que s'assenyala des del mateix hotel, que ara tot plegat està en fase d'experimentació, de proves, i que no es fa pagar res per recarregar el vehicle elèctric que sigui, que pot ser des d'un petit automòbil fins a una motocicleta. A l'altre costat del fil telefònic saludem el professor Ricard Bosch, que és professor del Departament d'Enginyeria Elèctrica de l'Escola Universitària d'Enginyeria Tècnica Industrial de Terrassa, d'on ha sortit tot plegat, perquè ha sortit d'un projecte de final de carrera d'un dels alumnes d'aquesta escola, concretament de l'estudiant José Fuentes. Professor Bosch, bon dia i bona hora.
Molt bon dia, molt bon dia.
El cotxe elèctric és el futur, però està per veure amb quin tipus d'energia alimentem aquest motor elèctric?
A veure, sí, el cotxe elèctric o l'híbrid, efectivament, jo crec que és el futur. I moltes vegades la gent no entén el perquè un vehicle que necessita una cadena molt més llarga energèticament parlant, de dir, sembla més senzill alimentar amb un motor tèrmic de benzina, per entendre'ns, i moure directament les rodes. Uh-huh. Aleshores, l'avantatge dels elèctrics i els híbrids es fa palesa quan nosaltres veiem que, a l'hora de la veritat, amb cicle urbà, nosaltres no anem a la velocitat de disseny, sinó que estem arrencant i parant constantment. I el gran contaminant és el moment en què estem en el semàfor vermell amb el motor al ralentí, que no tiba de roda, i en canvi està fent una mica de contaminació. Aquí és on els elèctrics i els híbrids tenen una tasca molt important i aleshores podrem diversificar les fonts energètiques. És a dir, a nivell nacional tenim un mix d'energia que tenim doncs, des de les grans tèrmiques o nuclears al vespre fins a les renovables. Però la instal·lació d'eòlica, per exemple, està fent que no ens podem menjar tota l'energia que generem de forma eòlica al vespre. És a dir, aquí prendrà protagonisme la càrrega nocturna de lo que és aquestes flotes de vehicles, que entenc que hauran de començar a ser importants i gestionades des de la pròpia companyia elèctrica.
Comencem pel començament, com que estem parlant amb un professor, ens agradarà que ens matiseu tot allò que us sembli convenient. El cotxe elèctric no és nou, eh que no?
No, és, de fet, el primer rècord de velocitat el fa la Jamais Content, un cotxe el 1920, que és tot elèctric. Uh-huh. I el primer 4x4, per aquella època, també és un tot elèctric. El primer que es fa que puja unes escales i fa molt enrenou.
Doncs aleshores com s'explica que 80, gairebé 90 anys després, uh-huh, encara estiguem parlant d'aquesta qüestió i hagi costat tant de desenvolupar, d'una forma global, el projecte d'un cotxe elèctric?
És curiós que qui mata tecnològicament el cotxe elèctric és precisament un motor elèctric, el motor d'arranc. Fins al 920 els cotxes duien el xofer, que era el que s'encarregava de donar la maneta per arrencar i resoldre els problemes. Sí. Perquè hem de tindre en compte que un cotxe és un dispositiu molt complex, té molts petits detalls que feia falta dur a bord un mecànic. Uh-huh. Quan el senyor Edison i el senyor Ford, perquè això té noms i cognoms, generen l'estructura que tenim avui, doncs fan un model energètic en el que el xofer passa a no haver d'estar embarcat i es queda al taller a terra. Aleshores, el conductor del cotxe pren una independència més... No cal que porti la carabina al costat i pot fer altres coses. Uh-huh. Aleshores, hi ha un altre tema, i és que tècnicament la xarxa elèctrica en els anys 20 era molt feble. És a dir, que era més fàcil fer una xarxa de benzineres on tu poguessis carregar el dipòsit i fer 200 quilòmetres més, que no pas tindre una xarxa elèctrica. Però 80 anys després això ens ha canviat. Avui a casa doncs, podem fer la càrrega, com en l'hotel Estela, però no amb el model dels cotxes que tenim avui, sinó que la càrrega del vehicle elèctric és bàsicament una càrrega lenta. És a dir, podem carregar el 80% en mitja hora, una hora, el temps que dura un àpat. És a dir, que l'endoll hauria d'estar en un restaurant. Uh-huh. I la càrrega profunda hauria d'estar en un lloc on tu dormis. I clar, conduïm persones. És a dir, el cotxe professional és un altre món, però el cotxe del 80%, el cotxe particular, hauria de carregar-se als restaurants i als hotels. Perquè l'hotel Estela compleix aquesta funció experimental.
Perquè en qualsevol cas, senyor Bosch, un cotxe elèctric es pot carregar a partir de qualsevol endoll?
A veure, el que hi ha a l'hotel Estela, efectivament, és un hotel de 15 amperes, que podria ser doncs, el d'una estufa de 15 quilowatts, o dos aspiradors grossos dels de casa, vaja.
D'acord. O sigui que, en el futur, molt probablement, un es carregarà el cotxe al garatge de casa seva, o a qualsevol endoll, amb un allargo, amb un prolongador, o el que faci falta, no?
Aquesta és la idea. De fet, els cotxes que avui hi ha elèctrics al mercat parteixen de que s'han de carregar en un garatge normal d'una vivenda unifamiliar, per entendre'ns,
sí.
I aleshores doncs, estan pensats en aquesta clau. També s'està experimentant per altres bandes i clar, portem aquests 80 anys de retards de tots aquests petits detallets, que no només són tècnics, són socials, són econòmics, són d'empreses lligades, perquè clar, canviar el model econòmic, els que perdran el modus vivendi es resistiran i els altres encara no han nascut. És a dir, és complex.
Perquè aquí els dos problemes fonamentals, professor Bosch, serien per una banda el pes de les bateries aplicades al motor i per altra banda la capacitat d'aquestes mateixes bateries o la longevitat d'aquestes mateixes bateries?
A veure, aquí partim de que vostè ara m'està plantejant un prejudici que ve del 1920, i és que el cotxe elèctric ha de tindre unes bateries i un motor. Uh-huh. És a dir, el model dels cotxes que tenim avui. A veure, el gran avenç, per dir, és posar en dubte que aquest prejudici. És a dir, no tenim perquè dur una bateria. Podem dur diverses bateries o incluir un grup electrogen. És a dir, el vehicle híbrid és el que porta un motoret de benzina molt més petit que els normals i motors elèctrics. Però clar, aquests són el vehicle híbrid paral·lel, és a dir, que els dos tiben de roda. Però una miqueta més avançat hi hauria el motor híbrid sèrie. Per entendre'ns, que les rodes les tibin un motor elèctric i aleshores l'electricitat la fa unes bateries o un grup electrogen.
Uh-huh.
Això és molt més sostenible, perquè aleshores el grup electrogen pot ser molt més petit encara, i aleshores que vagi carregant les bateries en el semàforo vermell. Uh-huh. Aquesta és la clau, que amb un funcionament cíclic el motor tèrmic va en el punt en què és més eficient, no és descabellat pensar en motors, en cotxes que gastin un litre als 100 quilòmetres.
Mm-hmm. Senyor Bosch, ens esteu dient que en el futur el propietari d'un cotxe serà gairebé un home independentment energètic, per dir-ho així?
Això és el que ens agradaria. Però no és que sigui independent, és que cada font té la seva gràcia. I aleshores, nosaltres quan estem aturats esperant algú que ha baixat al supermercat a comprar, el cotxe ha d'estar connectat, però consumeix molt poquet. Això ho podria aguantar una bateria. Quan nosaltres anem amb un embús, gastem una miqueta més. Això podria ser un altre tipus de font, com podria ser el grup electrogen. Quan anem per l'autopista, ja és un altre nivell de potència. Podria ser... Llavors, estic pensant en 3-4 fonts amb característiques diferents i un condensador que quan volem fer una avalentada, i allò tingués una gran potència.
Perquè a igualtat de condicions, el motor elèctric té la mateixa capacitat, per dir-ho d'alguna manera, de potència i de velocitat del motor de benzina, aquells que moltes vegades qüestionen els cotxes elèctrics per dir, mira, és que no corre, és que no sé què. Això també és un tòpic que no treu cap?
M'agrada molt que faci aquesta pregunta. Jo, a veure, hi ha una cosa, a mi m'heu dit que sóc de l'Escola de Terrassa, no, jo sóc de l'Escola de Barcelona, de l'Escola d'Industrials de Barcelona.
D'acord.
Però bé, no ho fa el cas l'estudiant i un dels directors del projecte és de Terrassa.
Sí.
Nosaltres vam fer a Barcelona, vam fer el cotxe solar, el Despertaferro, que l'any 2000 va anar a córrer
sí.
el Rally Solar Austràlia i vam quedar força bé. I arrel d'això jo dono una assignatura de lliure elecció, diguéssim, dintre el procés de Bolònia, és una mica aquesta economia de mercat que dona la frescor tecnològica, i aleshores aquest xicot va vindre aquí. A veure, tornant a la pregunta, que és el que em preguntava,
sí.
La sang d'orxata que tothom diu que tenen els cotxes elèctrics no ve del motor. El motor és tremendament més potent i de més prestacions que no pas els tèrmics. En canvi, d'on ve la sang d'orxata és de la bateria. Aleshores, aquesta gestió energètica de separar el d'on ve l'electricitat i qui la posa a la roda, aquí hi ha el gran repte.
D'acord.
O sigui, el motor elèctric, en el moment de l'arrencada, pot donar, posant el motor al Despertaferro, el cotxe solar, el motor podia donar X quilowatts, posem 5, que és el nominal, però en condicions d'arrencada podia donar de 6 a 7 vegades més. Cap motor tèrmic pot fer això, és a dir, durant 15 segons mantindre un règim de 6 vegades més.
D'acord, faríem, no sabem si és extrapolable o no, o si l'exemple valdria, per aquells que creuen que un motor elèctric no és capaç, els podríem posar l'exemple, per exemple, d'aquells motors elèctrics que eleven ascensors, els grans gratacels, o dels motors elèctrics que fan anar les màquines de tren, per exemple?
Sí. Són aquests.
Són
més evolucionats, perquè les màquines de tren, que sempre les hem vist aquí, arrencar càrregues molt feixugues,
sí.
De fet, el motor que portava el cotxe solar i tots els altres que hem fet són motors de robot. És a dir, el robot industrial capaç de fer moviments molt bruscos, aquest és el motor que triaríem. És un motor molt que té grans acceleracions, és a dir, aquest tipus de motors passen de 0 a 1.000 voltes en 3 centèsimes de segon. Ja m'agradaria veure un motor tèrmic fent això. 3 centèsimes de segon. Clar, quan es posen les inèrcies, això s'ha d'anar per l'altra banda.
En algun moment us heu plantejat, i ens ho plantejàvem nosaltres, quan es va posar en marxa el funcionament aquest sortidor d'electricitat, per dir-ho així, a l'Hotel Estela Barcelona, és clar, ara en la majoria de casos, qui va posar benzina al seu cotxe a la benzinera sap positivament que bona part del preu que paga per la benzina són impostos.
Sí.
En canvi, qui carrega, tot i que paguem una factura de l'electricitat prou gran, qui carrega el cotxe elèctric a casa seva, diguem-ne que no està subjecte a més impostos que el de la factura de corrent del consum, no?
Això serà avui, però està clar, socialment algú haurà de pagar les carreteres i haurà de pagar una sèrie de coses. És a dir...
Però per això us ho diem.
Clar.
Això és una petita revolució, no?
I la més important de la que ningú en parla és la revolució administrativa. Ja cal que l'administració s'agafi les orelles si ho vol fer-ho bé. És a dir, els tècnics aquí estem fent la nostra feina amb pentes i rodolons i com podem, evidentment, perquè ni és fàcil ni és immediat. Aquí la pregunta del millor no existeix. Hem de fer amb els cotxes elèctrics com es fa biologia amb les mutacions. És a dir, una espècie arriba a ser adaptada al seu entorn, després de moltes mutacions, que els viables es desenvolupen i els que no es moren i serveixen d'aliment en els que venen al darrere.
Ens queden només 2 minuts, però per algunes qüestions també d'aquestes molt de peu de carrer. Un motor elèctric pot durar tota una vida, com pot durar un motor de màquina de cosir?
Ve a ser molt semblant, sí. O sigui, estem parlant de quasi bé 10 vegades més hores que el cotxe tèrmic.
Mare de Déu. O sigui que el cotxe no petarà pel motor en el futur,
Petarà pels coixinets. És a dir, la avaria més... la primera avaria esperable no és el desgast de pistons, com tenim
en els cotxes d'explosió, sí.
Sinó els coixinets. I si els coixinets es sobredimensionen una mica, cosa que no costa pas massa, podem estar parlant de cotxes que durin 300.000 quilòmetres, coses d'aquest caire.
Professor, i això ho veurem d'aquí 10 anys, d'aquí 15, d'aquí 20...
No ho sé. A veure, la crisi energètica és per nosaltres una gran oportunitat. No sé si la sabrem aprofitar o la podrem aprofitar. Però aquí a Catalunya, a casa nostra, doncs jo crec que pot ser amb la nostra indústria una oportunitat. La pena és que no tenim capital català. Jo, mireu, no passem al local i actuem en local, com diu la càtedra UNESCO, que hem de fer, i on nosaltres arribàvem era posar l'endoll i estem preparant per posar de motos amb pila de combustible, d'algun cotxet, vaixells. Aquí a Ciutat del Mar potser aviat donem algun vaixell revolucionari, perquè moltes vegades la innovació ve pel mar, que és on es pot fer les mutacions sense tant cost com en la indústria de l'automòbil, sigui moto, sigui cotxes, perquè va lligat a grans cadenes i n'has d'estar molt segur, i els tècnics encara no n'estem.
De moment el temps ens dirà com evoluciona tot plegat, però el que sembla claríssim és que això és un pas del qual difícilment se'n farà marxa enrere. N'hem parlat amb el professor de la Universitat Politècnica de Catalunya, el professor Ricard Bosch, professor del Departament d'Enginyeria Elèctrica de l'Escola Universitària d'Enginyeria de Barcelona, a partir d'aquest projecte de l'estudiant José Fuentes, que ha donat peu a la instal·lació d'aquest punt de càrrega a l'Hotel Estela Barcelona per als vehicles elèctrics. Professor Bosch, gràcies per estar aquí amb nosaltres.
Moltes gràcies a vosaltres.
Fins la propera. Adéu-siau, bon dia.
Fins la propera.
I amb el professor Bosch arribem a les 10 del matí. En 5 minuts tornem la conferència, un extracte de la conferència de Beli Artigas sobre Josep Maria Martino, que fou arquitecte municipal de Sitges i qui d'alguna manera va definir la imatge de la nostra primera línia de mar. Tornem de seguida.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.